Notícies Vespre. Karen Madrid.
Els últims vestigis de la pandèmia podrien tenir els dies comptats. Està sobre la taula retirar l'obligatorietat de portar mascareta als centres sanitaris, les farmàcies i les residències de gent gran. Una retirada que el cap de malalties infeccioses del Taulí, el doctor Manel Cervantes, veu amb bons ulls, tenint en compte la situació actual.
Les actuals restriccions que queden, que són una mica ja residuals, són fruit de no voler retirar-les totes de cop, perquè d'alguna manera ser prudents, i a mi no m'ha semblat malament, però molt probablement ja no tenen sentit des de fa temps.
D'aquesta manera, Cervantes avala la petició que la Generalitat ha fet al govern espanyol per mantenir les mascaretes només en moments puntuals, com en el cas de malalties respiratòries o abordatge de col·lectius vulnerables. L'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, hauria estat informador de l'excomissari Villarejo a través de l'agència Método 3, després de l'esclat del cas Mercuri. Segons publica avui el mitjà digital El Món, Bustos s'hauria ofert a donar dades sobre presumptes corrupcions de Convergència, sobre Carme Forn, Cadell i també sobre el mal ambient dins d'Esquerra Republicana. L'entorn de l'exalcalde, però, ho ha negat en declaracions a l'I Sabadell. I en esports, l'Astralpul Sabadell juga a l'última fase de grups de la Champions masculina de waterpolo, que li queda a casa. A 8:15, els d'Equim Colet s'enfronten al Brescia italià, líder del grup B. Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A l'AP7 trobem 1 quilòmetre de cues a Barberà en sentit sud i 3,5 quilòmetres a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. A la C14-13A també trobem 2 quilòmetres de retencions a Sant Quirze en sentit nord. I també hi ha problemes a Montcada, a la C58 4 quilòmetres de retencions en sentit sud i a la C33 3,5 quilòmetres. Pel que fa ja a Barcelona, aturades a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en sentit Besòs, i a la Ronda de Dalt, entre el Diagonal i Sant Gervasi, en sentit Meridiana.
El temps.
Ara mateix tenim 20 graus a Sabadell, un grau més que hi ha aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Luis Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. En algunes comarques tenen la sort de remullar el terreny a hores d'ara, i és que hi ha ruixats, algunes tempestes, i les més fortes cauen entre el Berguedà, el nord del Bages, el Moianès i també Osona. Alguna d'aquestes tempestes, alguns ruixats, de fet, s'escampen per la resta de comarques gironines i també cap al Prepirineu, però van a menys. Al llarg d'aquest vespre i nit s'acabaran dissolent del tot. Quan més cap al sud, el que farà és una mica de vent i molta més calor. Hem fregat els 30 graus, per exemple, a les Terres de l'Ebre. Demà, allà, baixa la temperatura. Ja no tindrem vent de dalt, sinó vent de gregal. Núvols al matí, fins i tot a la costa tarragonina. També alguna boira a la Catalunya central, la ressaca de les pluges d'avui. I demà a la tarda algun ruixat entre la Garrotxa, el Ripollès, també l'Alt Urgell, al nord d'Osona, o cap a l'Alt Berguedà. Demà la temperatura puja a Girona i Barcelona, però, com dèiem, baixarà a les Terres de l'Ebre. Encara també molta calor al Pla de Lleida. Ho anirem seguint a la xarxa.
La fi de les mascaretes podria estar ben a prop. La Generalitat ha demanat retirar-ne el seu ús a farmàcies, hospitals i residències després de veure com en els últims mesos la incidència per Covid no ha augmentat i la malaltia es manifesta en la majoria dels casos com un refredat o una grip llarga. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta és una opinió que comparteixen des de l'Hospital Taulí de Sabadell. El cap de malalties infeccioses, Manuel Cervantes, defensa que gràcies a les vacunes l'afectació del virus és menor i que, per tant, és hora de treure d'una vegada per totes les restriccions.
Darrerament, tothom que té algun amic, un familiar o ell mateix que passa la Covid, pues, fa un refredat més o menys fort i ja està. Doncs davant d'això, fer mides extremes d'intentar reduir el risc, pues, probablement ja no té sentit, però no perquè hagi desaparegut el virus. O sigui, no és una notícia que cada dia hi hagin casos que ingressen, perquè això és i serà, però amb unes xifres i amb una gravetat que no tenen per què alertar tota la població.
Cervantes, però, apunta una excepció quan es tinguin símptomes respiratoris o quan ens trobem amb una persona vulnerable. De fet, el mateix doctor apunta que a l'hospital mateix, ja abans de la pandèmia, es duia mascareta quan es trobaven en aquesta situació.
A hospitals, els passadissos. Quan la gent està anant, quan no estàs atenent un malalt que té una malaltia respiratòria, ens posarem les mascaretes, com havíem de fer abans i com seguirem fent. Això no vol dir que ja no ens preocupa que ens contagiem, no ens preocupa, però amb les situacions de risc, amb les situacions que no són de risc, no?
Actualment, a l'Hospital de Sabadell compta amb 25 pacients ingressats amb Covid, el que no vol dir que el motiu pel qual han ingressat sigui la malaltia.
Home, estem molt bé, perquè dintre de que el que ens agradaria és que no n'hi hagués, que hagués desaparegut, i això no ha passat, nosaltres estem atenent en aquests moments uns 2 pacients que necessiten ingressar cada dia a l'hospital, i la meitat d'aquests ingressen per un altre motiu, i a més tenen la Covid, amb la qual cosa la situació no pot ser millor, no ingressen malalts nous a les UCI des de fa molt temps.
Cervantes apunta que tot i que cuiden els pacients i eviten que es propagui el contagi, la situació és de normalitat rutinària.
No deixem l'àmbit sanitari perquè com cada 25 d'abril avui es commemora el Dia Mundial del Paludisme, més conegut com a malària, una malaltia que provoca la mort d'unes 400.000 persones cada any, sobretot en infants. Es transmet per la picada d'un mosquit i cal seguir un tractament preventiu si es viatja a països en risc, uns països que es concentren principalment a l'Àfrica i a l'Amèrica del Sud, com ha explicat el doctor Marc Padrina de la Unitat d'Atenció al Viatger del Taulí. En cas de voler visitar-los, convé seguir un tractament profilàctic preventiu.
El previ sí que tothom té clar que és poc temps, no? És un dia abans o una setmana. Això sí que ho té bastant clar la gent. Una setmana després sempre xoca una mica i s'ha d'explicar, perquè això, hi ha formes de malària que es queden acantonades, diguem, al fetge, i això sí que ho expliquem i en principi doncs, ho han de fer bé.
A l'Hospital de Sabadell atenen una dotzena de casos l'any, sobretot de migrants que tornen dels seus països d'origen on la malaltia encara està ben present. Set de cada 10 persones experimentaran el burnout, és a dir, la síndrome d'estar cremat a la feina. Són dades de l'Observatori ADECO que ha revelat la vicedegana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Dolors Liria.
7 de cada 10 persones diuen als estudis que pateixen o patiran una situació de burnout a la feina. Realment és un estat molt habitual, cada vegada més, perquè les situacions en les organitzacions són molt complexes i malgrat que en aquests moments, no, sobretot després de la pandèmia, doncs sembla que ha crescut, no, la sensibilització en relació als patiments psicològics vinculats a la feina, encara queda molt per fer.
Ningú està exempt de perill i, a més, Liria alerta que la pròpia persona només ho detecta quan la situació està ja molt avançada, fins i tot quan cal agafar-li la baixa. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Un cop detectat el burnout, cal fixar-se on és l'arrel del problema, que se sol viure com si fos irresoluble, ja sigui per incapacitat de posar límits al malestar o perquè l'organització no pren les decisions necessàries. Per Dolors Liria es tracta d'una responsabilitat compartida.
Persones amb un grau d'exigència molt elevat o fins i tot amb un sentiment molt idealista de com s'haurien de fer les coses, a vegades en determinades circumstàncies laborals es troben doncs, amb més predisposició a poder-se sentir cremades. Però cal dir que la responsabilitat sempre és compartida entre lo individual i lo grupal i lo organitzatiu. És a dir, que les organitzacions tenen molt a fer per prevenir aquestes situacions que poden donar lloc a que les persones quedin cremades a la feina.
La psicòloga considera que els líders de l'organització haurien d'assumir la responsabilitat. Per causa dels conflictes interpersonals a la feina, els afectats pateixen símptomes en les hores prèvies d'incorporar-s'hi, baixen el rendiment i baixa la capacitat de treballar en equip. És necessari canviar alguna cosa. Una possible solució és marxar d'aquella feina que provoca la situació.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
L'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, hauria sigut informador de l'excomissari Villarejo, segons apunta el mitjà digital El Món. Bustos hauria arribat a Villarejo a través de l'agència de detectius Método 3, poc després que esclatés el cas Mercuri. Segons El Món, Bustos s'hauria ofert a donar dades sobre presumptes corrupcions de Convergència, sobre Carme Forcadell i també sobre el mal ambient que hi havia dins d'Esquerra Republicana, tot plegat a canvi que l'ajudessin a netejar la seva imatge. En els àudios que elmón.cat ha publicat, es pot apreciar denunciar, com l'exdetectiu de Método 3, Antonio Tamarit, explica a Villarejo que Bustos s'hauria ofert per la feina, a la qual cosa Villarejo respon que veu bé negociar amb l'exalcalde i afirma que no li cobrarà res. L'entorn de Bustos ha negat al mitjà i Sabadell que l'exalcalde col·laborés mai amb Villarejo, defensant que no tenia cap informació extra sobre Carme Forcadell i que tampoc volia donar cap mena d'informació sobre Artur Mas, ja que, diu, es va portar molt bé quan el seu fill va patir càncer. I no deixem l'àmbit judicial perquè aquest sector està en peu de guerra. Els lletrats de l'Administració de Justícia han tancat fa poques setmanes 2 mesos de vaga indefinida, els funcionaris encara estan en plena aturada i els que apunten a una mobilització ara són els jutges. Reivindiquen que els calen més recursos per incrementar el nombre de jutges i de jutjats, però també denuncien càrregues de treball inassumibles i demanen millores salarials. Si això no es resol, estan disposats a anar a la vaga. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, sí, i la vaga és molt a prop de materialitzar-se si no hi ha un canvi de rumb per part de l'Administració de Justícia. De fet, hi ha una reunió convocada per dimecres de la setmana que ve, que és la darrera oportunitat per evitar que els jutges acabin aturant-se. Per això cal un increment dels recursos que es destinen a l'Administració de Justícia per fer front a un col·lapse que s'allarga en el temps. Ho ha explicat Aurem Via Giribert, de Jutges i Jutgesses per la Democràcia, al Cafè de la Ràdio.
Una mica també la resta de col·lectius que han estat fent vaga denunciem, doncs és això, de que no tenim recursos, ens falten jutjats, ens falta personal i realment si no hi ha un compromís efectiu de les institucions que es traslladi en aquest cas en un augment de pressupostos, doncs la situació és molt complicada, per no dir gairebé dramàtica.
Aquesta situació de pressió es produeix per igual a tot el territori. De fet, segons dades de l'entitat, 6 de cada 10 jutjats viuen una situació d'elevades càrregues de treball que impliquen duplicar o triplicar els estàndards. Giribert ha explicat quines conseqüències té aquest increment de feina.
El que implica és que intentes resoldre les qüestions com pots, corrent. I realment hi ha moments en què et desesperes una mica perquè vols oferir un servei de qualitat, vols oferir un servei efectiu i si al dia tens 20 judicis i a pares de treure les resolucions corresponents i l'endemà tornes a tenir 20 senyalaments, doncs com comprendreu és complicat, no? Atendreu tot i tenir temps per poder reflexionar i madurar les decisions.
Jutges i jutgesses per la democràcia no convoca ara per ara la protesta. L'entitat espera que la reunió de dimecres de la setmana que ve concreti solucions viables i que es pugui evitar una protesta que tindria dures conseqüències per l'Administració de Justícia. Els jutjats ja estan molt afectats per les vagues d'altres col·lectius i acumulen retards molt destacats.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
La remodelació dels pisos dels Merinals encara una nova fase. Després de l'acord entre els veïns, l'Agència Catalana de l'Habitatge i l'Ajuntament i del conveni signat entre administracions, ara els habitants dels 170 immobles estan concretant les accions que s'han de fer cadascuna de les comunitats. De moment, l'Ajuntament ja ha rebut part dels diners de la subvenció de la Generalitat que permetrà fer els projectes.
Són 14 les comunitats de veïns que entren dins dels projectes de remodelació que va definir un estudi independent del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. El document establia algunes de les obres necessàries, però ara són les pròpies comunitats de veïns les que defineixen quins projectes es volen fer. Un procediment que està en marxa, tal com ha explicat a Ràdio Sabadell Jaume García Arija, de l'Associació de Vecinos Afectados por la Vivienda dels Merinals.
En aquesta primera reunió es va parlar del procés a seguir, com aniria l'organització dels veïns i les veïnes, i es va parlar de com aniríem informant en aquesta primera etapa del procés a totes i cadascuna de les escales sobre les accions a dur a terme.
Un equip de l'Ajuntament i de l'Agència de l'Habitatge està ajudant en aquest procés als veïns amb l'objectiu de fer més fàcil tota aquesta tasca de definició de les necessitats de cada comunitat. Una feina que s'està desenvolupant lentament per establir les propostes que es consideren rellevants en cadascun dels immobles.
Per tant, es preveu una primera etapa una mica més lenta, perquè això ens suposarà temps, trobades, reunions informatives i afinar molt bé sobre el que s'ha de fer, però un cop ja estigui en marxa es preveu acabar les obres de rehabilitació de cara al 2025.
El calendari estableix que els projectes hauran de quedar definits al setembre amb la idea que sigui a finals d'any quan es puguin seleccionar els equips. L'objectiu és que tot plegat estigui enllestit al 2025.
La Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, la FEGICAT, recomana comprovar que els electricistes estiguin registrats abans de contractar-los. Tot plegat després que un home de 88 anys morís electrocutat en el seu habitatge a Sabadell per un nyap en el quadre elèctric fet per un professional sense llicència. El director general de la Federació, Raül Rodríguez, ha explicat explicat al Cafè de la Ràdio que hi ha dues maneres de fer la comprovació, a través del Gremi d'Electricistes Local o consultant el Registre d'Agents de Seguretat Industrial de Catalunya. I, sobretot, cal tenir present que la responsabilitat és del titular de la instal·lació.
Aquí hi ha un tema de responsabilitat del propi titular de la instal·lació, que s'ha d'assegurar que aquesta empresa que es contracta és una empresa que està habilitada. I per això nosaltres hem de fer aquest pas d'empoderar-nos i de fer aquesta comprovació, ja sigui a través del, com comentava, a través de l'Associació d'Instal·ladors del Territori o ja sigui mitjançant la consulta al RASIC. El que passa és que en aquest sentit nosaltres estem treballant perquè aquest sistema de registre sigui més intuïtiu i més fàcil a l'hora d'accedir.
Des del sector reconeixen que pateixen intrusisme laboral, però assenyalen que, més enllà del perjudici econòmic que poden patir els professionals reglats, la manca de llicència suposa un problema de seguretat pública.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
A poc més d'un mes per la convocatòria de les eleccions municipals i pocs dies després que es tanqui el termini oficial per presentar les candidatures pels comicis, Ciutadans ha donat a conèixer aquesta tarda els 10 primers noms que acompanyen a Joan Garcia. En les primeres posicions de la llista hi figuren els tres regidors que representen ara mateix la formació al consistori. L'actual portaveu, José Luis Fernández, és el número 2 de la candidatura, seguit de la regidora Laura Casado, que optaria el seu segon mandat, i de Ramon García, que ha entrat al consistori en els últims mesos substituint a l'anterior portaveu, Adrián Hernández. La resta de membres que configuren la llista són la mestra Alicia García, el periodista Josep Atxe, el transportista Joaquín Domínguez, l'advocada Susana Gómez, el consultor Marc Torres i la gestora turística Noemí Aparicio, tot plegat amb la voluntat de portar noms de la societat civil, com ha apuntat Joan García, aquesta emissora.
A mi sempre m'ha agradat tenir gent de diferents àmbits i poder doncs, seure amb ells i que m'expliquin doncs, quin és el problema, quins són els problemes de mobilitat que té Sabadell, no? Per exemple, i quins són els problemes doncs, que doncs, una advocada pot rebre al dia a dia sobre diferents temes legals, o conèixer també doncs, quin és el problema de la indústria, perquè hi ha gent que ve del sector industrial. O...
Al llarg del cap de setmana s'han de tancar oficialment les llistes que s'hauran de presentar a la Junta Electoral, que les presentarà de forma oficial la setmana que ve. I Sentim Sabadell considera prioritari reactivar el comerç de proximitat, especialment en barris on el retrocés és més evident, com Campoamor i Espronceda. Per aconseguir aquesta fita, la formació liderada per Marta Morell posa dues línies de treball sobre la taula. Una d'elles suposa l'aplicació d'una prova pilot en aquests barris que aniria precedida d'un estudi avaluatori.
Veure quins recursos hi ha i quines potencialitats hi ha i a partir d'aquí doncs, decidir ben bé com posem en marxa doncs, aquesta prova pilot. Llavors seria fer la prova pilot i com moltes altres coses que estem fent no, durant en aquest mandat, si les proves pilot doncs, fer-ho en un barri i a veure si les coses doncs, funcionen, després poder-les extrapolar doncs, també a altres barris de la ciutat.
D'altra banda, també proposen la creació de programes d'acompanyament als emprenedors joves i als d'edat avançada que han estat expulsats del mercat laboral.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Ilus Teatre aporta al Teatre Principal aquest cap de setmana un muntatge amb sonets de William Shakespeare per celebrar els 25 anys de vida de la companyia teatral. Feliç perquè t'estimo combinarà versos d'amor de l'autor anglès amb una posada en escena adaptada per l'ocasió i amb vàries operístiques. Jordi Fiter, director del muntatge, n'ha parlat al programa al matí.
Fent investigació vaig sí. trobar moltes referències a, bueno, de fet, l'òpera que he triat de Purcell, sí. que és la de Fairy Queen, és una adaptació del Somni de la nit d'estiu. Amb òpera. Mm. Clar, llavors hi ha molts moments que dius, ostres, això sí. està dient exactament el mateix que diu el sonet, això està... i per això hem agafat aquestes àries, no? Tractades, igual que ben fet amb molts altres aspectes de l'espectacle, des de la modernitat, perquè amb guitarra elèctrica, amb veu, i acompanyant-les d'un violoncel, vull dir que és una sonoritat que és molt particular, no?
En aquesta ocasió, Fiter ha citat actors que ja han col·laborat amb Ilus Teatre aquest quart de segle, com Jaume Madaula, Pep Muñoz, Marta Tricuera, Marina Prades, Oriol Pedrós, Carolina Bartomeu i Mariona Ribas. Feliç perquè t'estimo es representarà aquest dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Principal.
Centre de Dia Ciutat de Sabadell. Més de 40 anys d'experiència donant suport al projecte de vida de les persones grans. Ens adaptem a les vostres necessitats amb una àmplia oferta de serveis i activitats. Unitat psicogeriàtrica de suport especialitzat, gimnàs amb unitat de rehabilitació intensiva, atenció sanitària i psicosocial, cuina pròpia amb servei de dietistes, sortides i tallers adaptats a les aficions de les persones residents i usuàries del centre de dia. Residència i centre de dia Ciutat de Sabadell, al bell mig de la ciutat, a 5 minuts de l'estació. Més informació al 93 715 69 90 o a ciutatdesabadell.com.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa, del 25 de maig al 11 de juny. Sofia Ilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i màrquet. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Esports.
I avui arrenquem amb waterpolo perquè l'Astralpool Natació Sabadell disputa d'aquí uns minuts, a partir de 7:45 del vespre, l'últim partit de la fase de grups de la Champions masculina que li queda a casa. Els de Quim Colet, encara amb opcions remotes d'accedir a la final a 8, reben el líder del grup B, el Brescia italià. Marxem cap a Canllong, on tenim el Pau Vituri. Bona tarda, Pau.
Bona tarda, Karen. Doncs ara mateix presentacions en marxa d'aquest partit de l'antepenúltima jornada de la fase de grups. Com bé deies, l'última aquí a la Finet World Aquatics, a la piscina de 33 metres, entre l'Astralpool Natació Sabadell i el Brescia italià. Un Astralpool que arrenca aquesta jornada sisè classificat, a 5 punts del Juk Dubrovnik, que és el quart, i a falta de 9 punts per jugar-se. Per tant, encara, com bé deies, opcions remotes d'accedir a la final a 8, però que passen per donar la campanada avui contra el líder del grup B, contra aquest Brescia, que només ha perdut i ha empatat un partit a domicili. Per contra, l'Astralpool, els seus 10 punts els ha aconseguit, els ha tret aquí a casa, a Canllong, i aquesta estadística s'aferra al capità i futur waterpolista del Juk Dubrovnik, Sergi Cabanes.
La nostra casa és molt complicada, és un autèntic fortí. Hem aconseguit molts punts de lliga, tots els punts de lliga disputats, i la major part dels punts de Champions disputats a la nostra casa, a la nostra piscina, la de 50, a la Talismà, que ara ja ara rep el nou mote. I esperem que, un cop més, la ciutat de Sabadell, com sap respondre a un partit, a un esdeveniment tan gran com seria aquest partit contra el Brescia, pues vinguin a animar-nos i vinguin a ser aquest jugador número 12, número 14 de la plantilla.
Doncs bon aspecte el que presenta aquesta Finet World Aquatics, no la piscina de 50, sinó la de 33, per viure aquest partit entre l'Astralpool Natació Sabadell i el Brescia italià. Presentacions en marxa ara mateix de l'equip de Quim Colet. Recordem que el partit comença a partir de 7:45.
Gràcies, Pau, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Al centre d'esports, Pau Resta ha aprofitat a la perfecció la lesió d'Àlex Sala per convertir-se en un autèntic mur a l'eix de la defensa arlequinada. Sergi Parc, bona tarda.
Hola, Karen.
Ocupant la posició del mig dels tres centrals, el de Tallada de l'Empordà ha irromput amb força en les últimes setmanes.
Sí, encadena el gironí 5 titularitats consecutives i especialment fi ha estat coincidint amb les dues victòries consecutives del centre d'esports. Reconeix el central que se sent còmode en els esquemes de Miquillador.
Crec que l'equip ha fet un partidàs un cop més. Crec que ens sentim còmodes amb aquest sistema, amb aquest 5-4-1, amb aquest defensa i aquest 5-2-3 en atac. I bé, la veritat és que sabíem on veníem. Sabíem que l'equip, al contrari, doncs estava jugant a entrar a play-off, però nosaltres sí que és veritat que ens estàvem jugant a alguna cosa més important. I bé, crec que tàcticament hem sabut quan ens tocava fer-nos alts i saltar i recuperar el més lluny possible de l'àrea, i després hem sabut que va tancar el partit.
Amb Sala fora de combat pel que queda de Lliga, es preveu que Resta continuï tenint protagonisme en les últimes jornades. A tot això, avui ha estat dia de descans per la plantilla arlequinada. Demà tornada a la feina per començar a preparar el duel de diumenge a casa davant l'Atlètic Balears.
Més futbol. En categories formatives, el Sabadell juvenil ha agafat aire amb la balsàmica victòria 1-2 al Camp de l'Ebro. L'estrena de Conrad García a la banqueta arlequinada va donar el seu efecte i el juvenil A del centre d'esports ja carona la permanència a divisió d'honor.
De fet, ara l'avantatge amb el perill és de 3 punts i guanyant aquest cap de setmana contra la Grama, la salvació seria matemàtica. El nou tècnic explica què ha fet el seu staff en aquests primers dies al capdavant de l'equip per redreçar el rumb.
Va ser una setmana molt de trencar amb certs vicis que ja havien, que ja havien assolit els jugadors i ja treballaven amb aquesta sensació de no donar el màxim i una mica van a per aquí, de treball dur, treball dur, treball dur i que sortiràs i treballem dur. I així has estat, com a mínim, en aquesta primera batalla, no?
Feia 2 mesos que el Sabadell juvenil no guanyava, tot i que el camp del Cué es va patir de valent. La clau va ser el gol de Ricard Pulido just després que l'Ebro, ja descendit matemàticament, empatés a les acaballes de la primera part amb un golaç de xilena.
Un grau per sota, a la Lliga Nacional, Martí Creus va debutar com a entrenador del juvenil B del Sabadell, amb una derrota contundent, 1-4, contra el Martinenc. Un partit en què no hi havia res en joc, a diferència del que jugava el Mercantil al camp del Nàstic Manresa.
Qui guanyés seria el segon millor juvenil A del grup i últim equip que es posicionaria per ascendir dia divisió d'honor i van ser els blaugrana els que es van imposar per 0-1 amb un gol d'Hugo Santana.
Des de la primera part, els primers 10 minuts ja se notó, se palpó la tensió que havia i el respeto que teníem entre els dos equipos i la verdad que la primera part sí que el 0-0 se podria haver decantado a favor suyo, la verdad, pero tuvimos esa suerte, se podría decir, que en los últimos partidos no habíamos tenido. I bueno, luego la segunda ya supimos aguantar bastante y nos llegó el gol.
Ara el Mercantil treu 4 punts més la baraja als del Bages quan només queden 12 per disputar-ne. De retruc, els de Marxa Labarder estan a tot just 2 punts de lideratge de la classificació general.
I a segona catalana, el Sabadell Nord ha assolit la permanència matemàtica, però encara haurà d'estar pendent dels descensos compensats.
Segons el pla de competició, només els últims de les lliguetes de permanència baixen a tercera i amb els últims marcadors i el triomf 3-0 contra el Cué Taradell s'evitaria aquesta possibilitat. Ara bé, pels arrossegaments d'equips catalans que poden anar baixant des de categories superiors, alguns tercers dels grups de permanència de segona catalana es podrien veure perjudicats i el Sabadell Nord encara té alguna opció d'ocupar aquesta plaça, ja que avantatgen 2 punts al Camp Fatjó. Aquesta setmana l'equip de Campuzano visita el Berga.
Els altres grups de permanència, amb la feina ja feta, el Can Rull Rómulo Tronchoni va perdre 2-1 al camp del Vic Riu Primer, mentre que el Tibidabo Torre Romeu va caure per un contundent 7-2 a Gironella. I acabem amb un futbol sala i la jornada negra que es va viure a la segona B pel que fa als equips de la ciutat. A 2 partits de cloure la Lliga, Natació Sabadell i Escola Pia s'han complicat els seus objectius.
Els escolapis van caure per un clar 8-3 a Cerdanyola i continuen en descens a 2 punts de sortir-hi i sense dependre d'ells mateixos per salvar-se. Carlos Povedano és jugador de l'equip.
Sempre queremos ganar todos los partidos, lógicamente, pero si había un partido en el que se podía fallar o en el que era más probable fallar era ese. Contra un rival que nos tiene tomada la medida, que está en la parte alta, que está luchando por meterse en el playoff, que ya con esa victoria ante nosotros lo consiguió matemáticamente. Y nada, mirando el calendario, a falta de 5 o 6 jornadas, pues dices, ¿dónde puedo dejarme algún punto? Pues o la semana pasada en campo del Hospitalet o esta semana en este campo.
I el club, que si hagués guanyat s'hauria ficat en zona play-off, va perdre una gran oportunitat caient al Pavelló Nord 2-3 contra el Canet. El tècnic nedador és Adri Sánchez.
Habitualment, els partits que anem perdent, hi ha un moment que ens arribem a posar per sobre i avui no ha estat possible. Avui no hem arribat a capgirar el marcador i hem anat sempre al remolc. No hem marcat aquest gol que ens hagués donat certa confiança i ha estat tot el partit com intentar arribar i no arriba.
Pia Ripollet i Manresa Natació Sabadell seran els partits de la penúltima jornada aquest cap de setmana.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per 2:15, és moment de posar a punt final el Notícies Vespre d'aquest dimarts 25 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Ha
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.